es respira cert encant celestial. Posar un peu esquerrer, bon dia em diu el sol, sempre és el primer. M'encanta, m'encantes, m'encanta que siguis així. Estiguem feliços sent camí, els dies es viuen com mai, plens de somnis i felicitat. M'encanta que siguis així, estiguem feliços fent camí, els dies es viuen com mai, plens de somnis i felicitat. M'encanta,
no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts tocats de dues, a la sintonia de ràdio L'Escala engeguem l'espai Alcaldia, com cada dimecres aquesta franja horària, des d'ara fins a les dues, en directe amb Víctor Puga. Víctor, sigues benvingut una setmana més.
Moltes gràcies, Abel, a tu i a tots els que ens escolten i ens veuen.
Mirava ara per la finestra, pel balcó d'aquí de l'estudi, ha deixat de ploure i en Sergi ens explicava fa una estona que ja remet el temporal i comencem a deixar enrere aquest episodi de pluja intensa. Xifrava aquest matí, encara ha plogut una mica o ha plogut força després que xifrés o que posés aquesta xifra, deia en Sergi, 152 litres per metre quadrat caiguts a l'escala. Ha estat un episodi molt, molt intens, no pas històric, diu ell. Podríem comparar-ho amb 2011, 12, 14, hi havia hagut episodis semblants, però déu-n'hi-do, no? Parlarem d'aquest episodi en l'entrada d'alcaldia d'avui.
Sí, la veritat és que ha plogut molt i molt. Les últimes, les darreres 24 hores, tal com diu en Sergi, 150 litres, doncs sense ser un històric, doncs segur que és prou singular, perquè si estem parlant de que l'última ploguda com aquesta es remonta fa 4 o 5 anys, vol dir que no és habitual que passi. I per tant, quan passa, quan tenim un episodi com aquest, doncs hi ha afectacions, òbviament, no només a l'escala, sinó a tot el territori, perquè això s'ha generalitzat, aquesta pluja intensa i aquest temporal de llevant.
Donem veu als oients, no sé si també centrarà les qüestions que ens plantegen els oients aquest temporal. De moment donem pas a la primera trucada, és d'en Salvador Simón. Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Digueu.
Bon dia. No, és que ara acabo de passar per la crossa del Llop i ja sé que la brigada deu estar de bòlit, però és que hi ha un tall poder allà davant, més o menys, d'allà on tenia la botiga, en Fernando Palma. Hi ha poder 25 o 30 metres de fang.
Sí.
I fa clots al mig. Clar, si algú baixa del lloc baixant amb bicicleta o amb moto, pot, i és un tall petit, però és molt perillós. Jo suposo que ja ho deuen haver vist, però és perquè ara hi acabo de passar i un amb un cotxe ha fotut un salt que, clar, jo dic, si un hi va amb una moto o amb una bicicleta es pot fer mal. Tampoc puguin, si ho poden passar-ho a solucionar.
Aquí està dit, doncs, Salvador, era aquest cas puntual, fa?
Ah, exactament, sí.
Moltes gràcies per la trucada.
Bon dia.
Bon dia. Víctor, n'estava
sí,
al cas.
Sí, perquè a més que hi he passat jo casualment. Mira, he passat per aquesta... He passat de pujada i tal com diu en Simón, doncs de pujada no hi ha massa problema, tot i que encara agafes un trosset en què hi ha uns bams que s'han anat allò consolidant, diguem-ho així, perquè no és només terra, sinó que és terra ja compactada i és veritat que pot generar algun problema, sobretot, vaja, exclusivament de baixada. I és un tram, és un espai relativament petit que ha anat arrossegant doncs, de la pineda i de la terra i ha quedat allà. Per tant, jo la brigada ho coneix i segur que actuarà doncs, en breu, a les properes hores.
Fem una foto global de les afectacions que hi ha hagut a l'escala. Aquest seria un cas concret. Aquí no és pas per acumulació d'aigua, però sí és brossa, fang, terra, pedres arrossegades per l'aigua en els moments més intensos d'entendre. Què ha passat a l'escala amb aquest episodi?
Principalment ha quedat afectada l'últim tram de l'avinguda Montgó, el darrer tram quan arribes doncs era el passeig de Cala Montgó, per tant a la platja. Allà ja vam instal·lar un bombeig ara fa uns anys i aquest funciona bé, però té la capacitat que té. Hi ha dos bombes que no paren de funcionar i van desaigant l'aigua canalitzada fins a mar, i jo crec que les properes hores quedarà doncs, pràcticament doncs, sense aigua tot aquest punt baix que, del que patim doncs, sempre que plou, sempre que sabem que ja s'acumula molta aigua. A la zona del Puigsec també hi ha alguns carrers que són paral·lels, diguéssim, al camí dels Termes, però més en vall. Llavors, quan baixa l'aigua, doncs allà queda aturada, fa com una mena de barrera doncs artificial, i aquí hi ha cases que pateixen molt, carrer Ricardell, sobretot, el carrer Beget, que ha caigut un pi bastant gran, que ara l'està entrevent. Per tant, aquesta zona del Puigsec doncs, també queda afectada. A l'altre extrem de la vila, aquí al carrer, a l'avinguda Francesc Macià, doncs, el rec del Molí, quan hi ha llevant també queda tapat i sobreseix i queda tot inundat, i també han de passar unes hores fins que el riu doncs, comença a anar cap a mar, el temporal baixa i per tant aquesta aigua també va baixant la seva cota fins a arribar a la normalitat. I l'altre extrem, també el riu, en aquest cas el Riuet, doncs també exactament igual, tot aquest sector també queda inundat perquè fa com una mena de tapa al llevant, l'aigua va pujant de nivell i no té escapatòria. Per tant, tots aquests carrers queden inundats. Aquests són els punts, segurament, els que, doncs, que hi ha afectacions doncs, que passen. Necessitem més hores per resoldre i per tornar a la normalitat. A l'avinguda Montgó, baixant l'avinguda Riells, el primer tram de l'avinguda Montgó, sempre, també quan plou, però aquí desaigua doncs, relativament ràpid, però també hi ha moments puntuals que el carrer queda tallat, això va passar ahir, però de seguida, al cap de 2 hores, o encara no, doncs, això estava resolt. El tema de la llum, talls intermitents que hem viscut aquesta nit, doncs que jo entenc que més enllà de poder reclamar Endesa més inversions i més seguretat pel que fa a les línies, doncs entenc que en un episodi tan intens de pluja com aquest doncs hi puguin haver afectacions d'aquest tipus. Encara quedava un transformador per arreglar, que hi havia un problema a la zona del Rosalau i de l'Escolapi, això ha fet que fins a les 11 ben bé del matí no tinguessin llum, per tant l'escola ha tingut una afectació. Ahir amb les pluges les escoles també, Vallmanetes, va entrar aigua en alguna aula, sense massa importància, però sí que l'Escolapi va quedar tot negat, tot el pati, també els accessos, el hall d'entrada. A l'escola Empúries exactament igual, també alguna afectació prou important. Per tant, home, ha sigut molta pluja en molt poc temps i per tant això doncs, inevitablement doncs, passen aquestes coses que hem anat visquent. En qualsevol cas, la notícia jo crec que seria que tornem a la normalitat i en poques hores doncs, el poble funcionarà perfectament, i segurament els propers dies doncs, haurem d'anar trevent la sorra, la terra que han quedat en algunes vies, que això no es farà avui perquè no serà impossible fer-ho tot aquest mateix dimecres, però en tot cas demà, doncs dijous, jo crec que tot quedarà perfectament resolt.
Aquesta seria una mica la foto, que seria el panorama del que ha passat en les últimes 24 hores. I és habitual, com plou intensament així, certs punts que surtin a la foto. Montgó, el Riuet, el rec del Molí, la zona baixa d'Avinguda Montgó. I això són danys consubstancials amb l'escala. Això algun dia es podrà arreglar, o és que l'escala és així i si plou amb aquesta intensitat això ens hi hem de trobar necessàriament?
Home, l'escala té una configuració pel que fa a la trama urbana doncs determinada, i s'ha edificat en espais, en punts que són punts baixos, s'ha edificat doncs, en algun cas, com et deia, en el carrer Ricardell, el Beget, tots aquests carrers doncs, que són que de natural, doncs, quan l'aigua baixa doncs, hi ha una barrera artificial, doncs, per força la cota puja i té afectacions. Per tant, hi ha punts que segurament no els resoldrem, tot i que en el darrer any s'han fet inversions importants per intentar minimitzar-ho, i jo entenc que s'ha aconseguit minimitzar també a l'alçada de l'avinguda Montgó, el tram que hi ha al voltant del carrer Gerani, doncs també hem tingut històricament afectacions importants, i tot això jo crec que ha quedat resolt. Hi ha punts que són conflictius sempre, els dos recs, el rec de Molí i el Riuet, doncs segur que també doncs difícilment ho resoldrem, perquè quan hi ha pluja i a més temporal de llevant, doncs fa un tap, el que et deia, i sobreseix doncs, la riera, i per tant hi ha l'afectació a la via confrontant. Això és doncs, inevitable. Això passa a la Sal i passa arreu. Jo no he vist imatges encara avui, però segur que avui veurem imatges de roses, de figueres, de Llançà. La riera de Llançà, doncs, també em diuen que han patit molt les finques que, doncs, que fan de límit, diguéssim, aquesta riera. Per tant, home, jo crec que estem parlant de qüestions que són difícils de preveure, que són difícils d'abordar. Aquesta és la qüestió meteorològica, doncs, quan hi ha un episodi d'aquesta intensitat, doncs, ha de generar problemes sí o sí.
Era pluja intensa, acompanyada de temporal de llevant. El llevant generalment és el que fa més mal al litoral de l'Escala quan entra en força. En aquesta ocasió n'hem parlat poc del llevant, ha estat més afectació de pluja que no pas de mar. Com estan les platges d'Empúries?
Jo les he vist perquè he passat en cotxe ara per l'Oberta i he vist les primeres sorres d'Empúries. Jo me'n quedo a poca platja, però vaja, és l'habitual perquè el mar està molt, molt alt i perquè el temporal encara va fent el seu curs. És veritat que no ha sigut un gran temporal, però bueno, ha sigut un temporal maco, el primer temporal de llevant que tenim de la temporada, podríem dir-ho així, i estem habituats. Per tant, els ponts on hi pot generar un perill per la seguretat de les persones, doncs, estan absolutament identificats, i per tant s'hi actua amb rapidesa, que pot ser el passeig marítim, la zona de la punta. Per tant, aquests, quan hi ha un episodi d'intensitat, doncs, ja es prenen les mesures de prevenció perquè no succeeixi cap accident, i la resta, doncs, les platges, també és habitual que durant l'hivern pateixin. I les d'Empúries, doncs, els darrers anys encara més, i veiem com anem perdent sorres i com algunes platges doncs estan francament en perill. I tot això, abordar tot això doncs és complicat, però en definitiva és així.
De moment, benvinguts a la tardor. No? Un temporal com aquest ens diu ben clarament que ja hi som. Fins aquí el primer bloc del programa d'avui. Evidentment, puntejar i resseguir les afectacions d'un temporal important com aquest. Afortunadament, a l'Escala no hi ha hagut danys materials importants o greus, i ni molt menys hi ha hagut cap dany personal. 972-77-1000, si hi hagués cap aspecte que us agradés comentar, com ha fet fa uns instants en Salvador Simón, si creieu que hi ha alguna cosa que ens ha passat per ull i volguéssiu que constés en acte, doncs podeu fer-ho trucant-nos, o bé simplement enviant un missatge de WhatsApp al 627-40-53-99. 627-40-53-99. L'actualitat d'aquesta setmana passa per punts com una reunió en la que va assistir l'alcalde, no sé si era ahir, en tot cas era aquesta setmana, ahir mateix, amb representants dels quatre principals ajuntaments o municipis de la comarca, més la Jonquera, és a dir, Figueres, Roses, Castelló, l'Escala i la Jonquera, amb temes de seguretat. Com es planteja una reunió com aquesta? A quins acords o què es va arribar a consensuar o a comentar?
Aquesta va ser una reunió convocada per la presidenta del Consell Comarcal, d'acord amb l'alcaldessa de Figueres, perquè s'havien estat parlant i els va semblar que abordar aquesta problemàtica de la seguretat en els seus municipis segurament no era el més convenient, i valia la pena fer-ho amb un abast més territorial. I ens van convocar els quatre municipis grans de la província, els més grans, i també la Jonquera, per la seva singularitat i pel fet que és frontera, i també la seguretat és una preocupació evident en aquesta vila. I la veritat és que va ser una reunió positiva, perquè tractar el tema de la delinqüència i dels fets delictius, tot i que cada municipi té la seva singularitat, sens dubte, fer-ho amb aquesta visió territorial és bo, perquè jo crec que pots posar l'accent més on toca. Perquè és veritat que hi ha municipis que han vist augmentat els fets delictius per causes determinades, altres per unes altres, i veure-ho únicament des del punt de vista policial, que és el que sovint es té més a mà i associes el fet delictius, el fet que hi hagi poc o molt de policia, o el fet més penal, que el Codi Penal no sigui prou dur, que no castigui prou la reincidència, que el sistema judicial no funcioni. Més enllà d'aquests aspectes, parlar de qüestions que tenen vinculació amb el tercer sector, amb la, amb la situació social, econòmica, educativa del territori, en aquest cas de la comarca, doncs te dona una perspectiva més àmplia i segurament encertes més amb la diagnosi i també amb les possibles solucions. I aquesta una mica és la conclusió, és que ens sumem als municipis grans en representació de la resta perquè tots hi tenen cabuda i perquè, a més, jo crec que el Consell d'Alcaldes aquí doncs, ha de dir la seva, que es convocarà ben aviat dins el Consell Comarcal, doncs és abordar aquesta problemàtica exigint d'entrada doncs, un major nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra, bàsicament, i després intentant abordar aquesta problemàtica des d'aquests diferents àmbits, des de l'àmbit exclusivament del Codi Penal, de l'àmbit de la Judicatura, de veure com es resol i quin tipus de penes, i el tema de la reincidència, que és un tema de debat actualment, i el tema aquest més social, econòmic, doncs que també, doncs, i educatiu, que també tenen doncs, influència directa en el nombre de fets delictius. Uh-huh. Per tant, aquesta és una mica la conclusió. A partir d'ara s'iniciarà una taula de treball, farem aquesta convocatòria en què hi haurà un representant de cadascun d'aquests àmbits, amb els alcaldes, i veurem doncs, quines conclusions en podem treure.
Uh-huh. Suposo que al posar en comú temes com aquest, els alcaldes veieu, els ajuntaments veieu que no som tan diferents uns dels altres i que hi ha problemes comuns, i ara, com ho comentàveu, al carrer es manté sempre aquella visió de sí, esclar, hi ha hagut un robatori aquí, sí, esclar, hi ha hagut un robatori allà, l'agafen i l'endemà mateix torna a ser al carrer, i això desanima al carrer, i no sé si desanima també els ajuntaments, els responsables polítics.
Home,
dels
segur.
Ajuntaments
segur, perquè realment és així, no ens hem d'enganyar, és així.
I més diguem ara, també exagerat, però desanima quan veus que uns polítics, per haver convocat un referèndum, són tancats X anys de presó, i uns delinqüents, a vegades delinqüents comuns, d'acord, sí, amb pecats de poca gravetat, doncs entren i surten en poques hores de la presó. És molt exagerat això que dic.
Bueno, això és una cosa que has volgut aquí introduir, un element...
I he posat cullerada,
sí,
si vols.
Un element que s'escapa una mica del que jo estava comentant, i fer comparacions d'aquest tipus és molt complicat, però és veritat que aquesta sensació d'impunitat que tenim quan hi ha fets delictius, veus com hi ha una reincidència, veus perfectament doncs, com entren i surten, doncs d'una manera doncs, molt... Mm-hmm. És habitual veure-ho.
La percepció és aquesta, si
doncs, no. Sí, doncs genera desconcert en la societat, és lògic. Segurament el desconeixement també de la justícia doncs, també tampoc ajuda que això es pugui entendre, però malgrat això doncs, és evident que segurament un canvi en el Codi Penal, i tenint en compte aquest fet de la reincidència sobretot, doncs, segurament s'hauria d'abordar seriosament. Però insisteixo, el problema no és només el càstig, no és només la policia, hi ha una qüestió social de fons. La pobresa porta associat també aquest tipus de fets delictius, que són els que generen més inseguretat, que és el robatori en domicili o el robatori en violència. Jo crec que abordar-ho únicament des d'aquest punt de vista, hem de castigar més i no pot ser que entrin i surtin, és abordar-ho parcialment només i no resoldre el problema. Endurir les penes probablement no és la solució, tot i que probablement doncs, sigui part d'ella també.
972-77-1000. I els oients, què en pensen? Teniu cap qüestió, cap pregunta, cap tema que us agradaria que comentéssim en un espai com aquest? I som en directe fins al punt de les dues. Reunions de planificació, reunions de posta en comú, de problemes diferents entre ajuntaments bastant iguals o, si més no, veïns, és una de les qüestions que toquem sovint en un programa com aquest. Però també toquem sovint temes de promoció exterior, com és habitual en un municipi, sobretot turístic, com és l'Escala. La setmana passada es va celebrar l'assemblea anual del Club de Badies Més Velles del Món, un club del qual en forma part la Badia de Roses, amb quatre municipis que constitueixen aquesta badia i que reparteixen un any cada un la representació d'aquesta marca cap a l'exterior. En aquest cas tocava l'Escala, i la regidora de Turisme i un equip de l'ADET han estat al Japó en aquesta assemblea, fent-se presents com un espai turístic de primer ordre i venent les excel·lències d'aquest entorn. Per anar cap a on, Víctor, quines bondats té formar part d'aquest club i assistir en activitats o en assemblees com aquesta de la setmana passada?
Home, per nosaltres parlar de promoció econòmica és parlar de realment d'una de les accions polítiques més importants que té el nostre ajuntament, els nostres ajuntaments com a municipis turístics. Per tant, Sens dubte, la promoció econòmica ha d'estar a la nostra agenda, i en aquest cas doncs, la promoció econòmica s'ha de fer des de diferents àmbits i a partir de diferents plataformes, i no sobra res. En aquest cas sembla lluny, però estem parlant de posar en contacte diferents badies de tot el món, de les badies més velles, que són reconegudes per la UNESCO. En aquest cas doncs, la nostra és una de les més extraordinàries, sens dubte, i aquí els quatre municipis doncs, fem una política de gestió comuna d'aquest espai pel que fa a la promoció. I més enllà d'aquesta activitat anual, que és itinerant, aquesta representació, aquesta presidència itinerant, podríem dir-ho així, que ara tocava l'escala i ha tocat el Japó, i per tant hem sigut nosaltres els que hem hagut d'anar en representació dels quatre municipis, al llarg de l'any jo crec que hem d'abordar seriosament doncs, la possibilitat de fer diferents accions fent servir aquesta plataforma, aquest espai, que és aquesta badia. Això és el que ens transmet la regidora de Turisme. Jo no he parlat amb ella telefònicament, ens hem anat escrivint doncs, com va evolucionant la seva estada aquí, d'aquests dies doncs, a Tòquio, a Kyoto, una altra població del Japó, molt ben tractats, i jo crec que amb ganes de promocionar tots el nostre territori. Segurament no tant al Japó, difícilment vindran molts japonesos a l'escala, però en definitiva l'experiència de compartir doncs, projectes similars de tot el món doncs, és positiva, i a més, òbviament, també fer promoció allà. Evidentment, allà ens ha permès també, pel que en diuen, establir contacte amb altres badies, com la badia de Santander, i per tant aquí també tenim voluntat de fer alguna cosa en conjunt, doncs, ja en territori, diguéssim, de l'estat espanyol. En definitiva, jo crec que és bona feina, i esperarem doncs, que vingui la regió i que ho expliqui ella, doncs, que ho ha viscut de primera mà, doncs, com va evolucionar aquest projecte de les badies, en aquest cas de la nostra badia.
La setmana vinent en parlem directament amb ella i en sabrem segurament, és clar que sí, més detalls. Trucada segona en el programa d'avui, Lluís Ciprés, bon dia.
Bon dia, Adel, bon dia, Víctor.
Bon dia, Lluís.
Primer, jo voldria dir que estic completament d'acord amb l'Adel, que hi ha delinqüents que entren per una porta i de seguida surten per l'altra. Per exemple, en Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, doncs tenim un cas evident. I després, el que volia preguntar és, el dilluns vaig veure el programa, que hi havia també l'Abel, amb el regidor de serveis, i va dir que s'havia descartat la remunicipalització de la recollida de residus i de donar l'aigua, perquè s'ha fet un estudi que ho desaconsella. Jo volia preguntar, perquè no he entrat encara, si aquest estudi es pot trobar a la web de l'Ajuntament o hi ha alguna manera de consultar-lo. Molt bé, que tingueu bona tarda i bon dia, tot i les pluges.
Gràcies a Lluís. Alcalde.
Sí, aquest és un estudi intern que es va demanar per tenir un argument més per acabar de decidir finalment si optant per una modalitat, per un mode de gestió o un altre. Finalment, doncs, a nosaltres ens sembla doncs, que la gestió indirecta és la millor pel poble d'Escala, tant pel que fa a les escombraries com per la gestió de l'aigua, per diferents motius que ara probablement doncs, m'extendria molt i seria complicat també de fer, però en definitiva l'Escala, per la seva singularitat, per la seva estacionalitat, per la singularitat també que té doncs, pel que fa a l'aigua, en aquest cas que no tenim una planta de tractament d'aigua potable, que ara estem fent la gestió del planejament, i ben aviat doncs, farem ja aprovarem el projecte i executarem, en tot cas licitarem, adjudicarem i executarem. Vam dir que el tema de l'aigua doncs, fèiem un més un, per tant un contracte molt curt per posar en marxa l'ETAP, la planta de tractament, i a partir d'aquí doncs, aprofundir més en quina és la gestió que mereix un poble com l'Escala, tot i que intuïm que va en aquesta línia que apunto jo. Però, en definitiva, no hem volgut doncs, anar més enllà, fer un contacte únicament de 2 anys, i, per tant, serà el moment també d'estudiar-ho bé i veure quina gestió en fem. I en el tema de les escombraries, doncs, aquí hi ha una qüestió doncs, també doncs, que apunta, i en la direcció que hem anat explicant, i és que la gestió no, jo crec que no convé que sigui municipal. Tenim en aquest cas una empresa, Urbacer, i veurem en el futur quina és l'empresa, perquè està en fase de licitació, que fa aquesta gestió, que té tot un gruix de treballadors, una maquinària, i té una expertesa, podríem dir, en fer aquest tipus d'activitat. I ens sembla doncs, que més enllà de la qüestió ideològica, que jo puc entendre i puc fins i tot compartir, jo crec que nosaltres hem d'assegurar el servei tant de l'aigua com les escombraries, i per tant, quin és el millor servei al menor cost pel poble de l'Escala. Fer això i fer-ho amb responsabilitat ens porta en alguns moments a deixar la qüestió ideològica i pensar únicament en el servei que rep la gent i el cost que té. i tinguent en compte això i totes aquestes variables que hem anat estudiant i aquest informe doncs, que hem demanat, ens sembla que l'escenari doncs, és el que és i que la solució idònia pel poble de l'Escala, tant amb l'aigua com les escombraries, doncs passa per fer una gestió que no sigui pròpia de l'Ajuntament, però que sigui fiscalitzada per l'Ajuntament, segurament d'una manera més, doncs, més intensa del que ha estat fins ara. Veníem amb contractes de molt lluny, que tenien una dinàmica determinada, i nosaltres hem volgut doncs, fer un canvi aquí, sense municipalitzar, però sí que introduir elements de fiscalització que fins ara no hi eren. Per tant, això ens permetrà fer un seguiment del dia a dia, tant de la gestió de l'aigua com de les escombraries, molt més afinat que ara, i per tant doncs millorar el servei i el cost, doncs intentar que sigui el mínim possible pel conjunt dels escalencs.
5 minuts i seran les dues. Ara que parlem de serveis bàsics com el de l'aigua, el subministrament d'aigua potable o la recollida d'escombraries, en el cas de l'aigua queda clar que es fa un contracte curt per encarar la construcció d'etapa d'una estació de tractament d'aigua potable. Però no em va quedar clar en l'entrevista de dilluns, i a veure si podem esbrinar-ho més bé, terminis i com s'ha de gestionar el tema de la canalització d'aigua en alta del Pasteral cap a l'Escala. Construir l'etapa vol dir que es descarta entrar en la possibilitat de poder aportar aigua del Pasteral cap a l'Escala, o vol dir que això va més a mig llarg termini? Una cosa comporta l'altra o no?
Jo crec que en l'Escala en cap cas renuncia a comprar aigua en alta del Pasteral, i per tant amb una canonada futura que no només arribi a l'Escala, fins que arribi fins a Sant Pere Pescador, i potser més enllà fins i tot, perquè no som els únics que en el futur podem tenir problemes d'aigua. L'Escala no té un problema de quantitat, té de qualitat, i per tant, a partir dels nostres pous, que són pous que funcionen bé, que no estan salinitzats, que tenen únicament un excés de ferro i manganès, que tot això es pot tractar i és el que pretén fer aquesta planta, a partir d'aquesta pròpia instal·lació nostra nosaltres podem donar doncs, servei al conjunt de la població, i fem una previsió a 10 anys vista, 15 anys vista, la que ens diu que no haurien de tenir cap problema. Per tant, dit això, doncs nosaltres resoldrem aquest problema pel que fa a la qualitat amb aquesta etapa, que té una subvenció molt important de l'ACA, pràcticament el 50%, i en paral·lel anem treballant amb la idea que aquesta futura canonada doncs, hi acabi sent una realitat, que s'acabi redentant un projecte, i per tant que tinguem aquestes dues possibilitats, perquè ens diuen que la solució idònia per garantir la qualitat i la quantitat futura passa per no deixar els nostres pous, per tant fer l'extracció d'aigua a partir dels nostres pous i tractar-la, i a més tenir la canonada per anar-ho combinant en moments de consum punta a l'estiu, bàsicament. Per això, i això enllaçant una mica amb la municipalització, tot això té una complexitat enorme. A l'estiu, al mes d'agost, al juliol, tenim puntes, necessitats de consum enormes també, i per tant això ho hem de tractar amb molta responsabilitat i confiant en algú que sàpiga de què parla, que sàpiga fer aquesta gestió i fer una intervenció de reparació en un moment donat si passa alguna cosa que sempre hi estem exposats. Per tant, les dues solucions són bones. Amb l'ACA i amb el Consorci seguim parlant. Ahir justament, perquè el Consell Comarcal, que hi em tocava anar-hi, doncs tenim una persona, un vicepresident que és de la Junta, i justament també en parlàvem ahir, i diu, home, no, escolta'm, això no hem de deixar-ho, no heu de deixar-ho, perquè aquesta reclamació l'hem de tenir sempre sobre la taula. Amb Torroella, doncs exactament igual, tenim prevista també una reunió amb l'Ajuntament de Torroella per seguir insistint en aquesta línia, però és veritat que veiem una cosa més de mig termini, podríem dir. Ara estem concentrats en resoldre el nostre problema a partir de l'etapa, i sense deixar-ho, doncs sí que és un escenari de futur.
Si anéssim a posar xifres, tot i que siguin molt ambigües, no seran exactes, sí que podríem parlar d'aquí a 2-3 anys tenir en funcionament l'ETAP, a més llarg termini, 5-8-10 anys,
podríem
la canalització del Pasteral.
Podria ser així. Sí.
Més o menys.
Sí.
Arribem pràcticament a les dues, falta un minut i mig, tanquem amb algun apunt de cap de setmana, o en tot cas la setmana vinent comentarem un nou cas d'entitats amb relleu o que busquen relleu. El Rosetó ha convocat una reunió per divendres al vespre on el titular, n'explicarem més detalls a l'informatiu de demà, ja que hem parlat amb responsables de l'entitat, que la Junta actual demana pas, plega, garanteix que hi haurà cavalcada dels Reis el dia 5 de gener, però estan entredit què passarà amb el Via Crucis el mes de març vinent. Com n'està al corrent l'alcalde d'aquest cas? I en tot cas, si breument podem comentar-ho.
Doncs jo sé exactament el que has dit, no en sé més, però sempre dic que és un procés natural, que hi hagi gent que està al capdavant de l'entitat que ho deixi d'estar i que hi hagi algú que prengui el relleu. I jo vull pensar que en aquest cas el Rosetó, que és una entitat emblemàtica que ha fet tota aquesta tasca important de fer aquesta activitat, la Cavalcada de Reis i el Via Crucis, doncs això no es perdi, i segur que hi haurà algú, doncs, que si els actuals responsables no, doncs, han arribat un moment en què estan cansats i que ja han fet una etapa, han cobert una etapa, doncs segur que algú, doncs, prengui el relleu i ho faci tan bé com ells, que jo els felicito, perquè la veritat són dues activitats fantàstiques. Jo amb una d'elles hi participo des de fa ja uns anys, mm-hmm. i per tant espero també participar-hi aquest any, si és amb ells fantàstics, si és amb uns altres al capdavant, doncs també hi serem.
Veurem com va la reunió de divendres i en continuaríem parlant la setmana entrant. Víctor, moltes gràcies, fins la propera.
Gràcies, bona tarda.